Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig, han demanat aquest matí delegar el vot en la sessió d'investidura. La petició ja ha entrat al registre del Parlament i la nova mesa haurà de decidir si accepta o no la sol·licitud. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per la seva banda, ja ha avançat que portarà al Tribunal Constitucional la delegació en el cas dels diputats de Brussel·les i, finalment, acaben exercint el vot a través d'un altre representant de la cambra. I Xavier Domènech i Miquel Iceta han traslladat avui al nou president del Parlament, Roger Torrent, que veuen inviable una investidura telemàtica de Puigdemont. El nou president de la cambra ha començat la roda de contactes amb els partits per proposar el candidat amb més suports per a la investidura. Tant el representant de Catalunya en Comú com el del PSC li han dit que no accepten la investidura telemàtica. Torrent es reuneix aquesta tarda amb representants del PP i de la CUP i finalitzarà la roda demà amb Junts per Catalunya, Esquerra i Ciutadans. Canviem radicalment de qüestió. La direcció de l'Hospital Sant Joan de Reus ha confirmat avui l'existència d'un brot de sarna entre un grup de treballadors d'urgències. Diu que en total són 14 les persones amb aquesta patologia, tot i que el comitè d'empresa assegura que en són més. Diu que la xifra és de 21. L'hospital ha explicat que fa dos dies que es va assabentar d'aquesta situació, que els afectats continuen treballant i que estan seguint els controls de salut i els tractaments corresponents per a aquests casos. Assegura que no tenen constància que cap pacient n'hagi resultat afectat. I també us expliquem que Hollywood ha deixat Woody Allen sol pels suposats abusos a una de les seves filles adoptives. Dylan Farrow ha assegurat que el seu pare abusava d'ella i les reaccions no s'han fet esperar. Alguns dels professionals que han treballat amb el cineasta asseguren penedir-se d'haver tractat amb ell, mentre que els actors que han participat en la seva última pel·lícula han anunciat que destinaran el seu sou a la plataforma contra l'assetjament.
Ràdio Estel.
El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15, a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Bona tarda, estimats oients. Què és el realment important? Estimem-nos. Estimem-nos i avancem en un camí que moltes vegades no és fàcil, però el que sí els puc assegurar és que s'hi pot arribar, i quan s'hi arriba, és molt gratificant.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
La nostra convidada d'avui diu: imagina el millor en tot. Ella és doctora en Medicina General, especialitzada en homeopatia i balança bipolar. Filla del doctor Monbiela, la influència en el món de la medicina li ve ja de ben petitona. Doctora Elena Monbiela, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies.
Molt contents de que avui ens acompanyi.
Igualment.
Es manifesta com a no defensora de cap mètode ni metodologia. Com s'entén això?
Home, jo el que penso és que cadascú, amb la seva experiència i el seu recorregut personal, va adquirint el seu criteri. Tots els mètodes, totes les creences són orientatives, et poden donar llum en un moment donat, et poden anar orientant. Però jo penso que a dintre es va creant interiorment, de forma inconscient, un eix i un criteri personal. I jo, més aviat, si haig de venir a defensar alguna cosa aquí, en aquesta entrevista, Glòria, que molt amablement doncs, m'has concedit, doncs, bàsicament, és perquè vull compartir la meva experiència, simplement. Allò que jo he pogut veure amb el dia a dia, amb els pacients i amb el que, sobretot, m'ocupa més, que és el tema de la malaltia, que per això em vaig dedicar a la medicina.
Diu que no s'atreveix a jutjar la malaltia com una cosa dolenta.
Sí, ja sé que això sona una mica estrany, però evidentment té matisos. Quan nosaltres identifiquem una cosa com a bona o dolenta, l'estem jutjant. I jo penso que els judicis sempre ens allunyen de lo que és la veritable visió de les coses. Bàsicament he après a no jutjar la malaltia, entenent que la malaltia ens està parlant, i l'hem d'aprendre a escoltar, i la malaltia ens permet transformar-nos. De fet, he observat com la malaltia dona l'oportunitat a la persona a esdevenir l'eix i referent de la seva vida, cosa que penso que de vegades s'ha perdut i la malaltia ho permet. També la veig com una via d'autoconeixement. És evident que no podem oblidar la part del patiment, doncs no és agradable, la malaltia no és un procés agradable. Però si ens atrapem allà i no fem una mirada més enllà, penso que ens perdem part del procés de la malaltia.
Estem parlant de canviar la visió, no? Canviar la perspectiva.
Sí, jo més aviat convidaria a veure-ho d'una altra manera. Jo sovint veig que la malaltia dona força a la persona, moltes vegades per sanar la relació amb ell o amb d'altres. Ajuda a prendre decisions que de vegades posposem i que són importants. De vegades la malaltia ens posa entre l'espasa i la paret, és curiós. Però inclús, posant un exemple, doncs, si una persona doncs, té alguna relació que poguéssim dir tòxica amb el seu entorn o amb algú doncs, amb el que no ha après a relacionar-se d'una altra manera, de vegades la malaltia doncs, ajuda a posar aquests límits que són necessaris i ajuda doncs, a definir-se. No?
Podríem dir, a mi m'agradaria canviar la paraula malaltia per valentia, no? Si tinguéssim valentia en un moment determinat...
Estic amb tu, i tant que sí. Sí,
sí. No arribar a malaltir per poder dir és que ja no puc més, no?
Sí, esclar. De vegades sí que és veritat que podríem veure la malaltia com un... és com un estat de crisi, eh? És com un arribar a un final d'un procés per ser transformat, eh? O sigui, de vegades la mateixa persona passada al procés de malaltia, si és que és una malaltia, doncs, entre cometes, curable, és impactant veure com arriba a la conclusió doncs, que és una altra persona després de la malaltia, que se sent molt més plena, és més capaç de valorar el que és important a la vida, que li han canviat totalment els referents i que se sent una persona més íntegra i més connectada amb la vida. No?
Podríem dir passar a la transformació, no?
Doncs sí. A mi m'agrada molt utilitzar aquesta paraula. Penso que és una forma doncs, de no encasillar o sentenciar un procés de malaltia. No?
Què he observat que ens emmalalteix?
Doncs a veure, la veritat és que tots són factors... dels que jo vinc a parlar, bàsicament, són emocionals. Per exemple, serem bastant pràctics, eh?
Sí.
Intentarem.
Molt bé.
Bàsicament, una cosa que he observat és que quan nosaltres no ens permetem tots els sentiments, allà l'organisme entra en un estat d'incoherència. Per exemple... Nosaltres, sovint, quan parlem culturalment, tenim associats uns sentiments com a dolents. I procurem doncs, censurar-los o no donar-los un espai. En el moment que Jo penso que els sentiments només ens parlen de com estem gestionant una situació, però no els hem de sentenciar, els hem de donar un espai.
No judici.
Exacte. Si jo, per exemple, sento odi o sento ràbia, jo penso que és bo reconèixer-la, acceptar-la, assumir-la la total responsabilitat d'aquell sentiment com a teu, i després el següent pas és buscar les eines per transformar el sentiment. Però jo el que he vist és que si nosaltres guardem a dintre aquest tipus de sentiments, això és francament contraproduent.
És com aquella ferida que anem tapant, no? I arriba un moment que esclata perquè, permeteu-me l'expressió, surt pus, no? Ja no pot més.
Doncs sí.
S'ha de sanar.
M'agrada molt l'exemple que poses. Sí, jo penso que és com un procés en el que la persona, és evident que no ho fa de forma conscient, però guarda una sèrie de manifestacions que són pròpies del seu ser i que, per alguna manera cultural o el que sigui, les ha descartat, no se les ha permès, i allò és un procés que no queda sanat. No per quedar guardat dintre el cos, queda sanat. Al revés. Moltes vegades el procés va endavant i quan un dia algú et detecta, doncs pel que sigui, doncs un càncer o el que sigui,
es comença a entendre tot, no? Podríem dir?
Sí, la persona té... és evident que hi ha un impacte, hi ha una sorpresa, però el veritable procés de consciència en una malaltia és assumir la responsabilitat d'allò i entendre que hi ha una part de mi que no he escoltat poder, o hi ha alguna part de mi que jo no he sabut veure i que el cos simplement m'està manifestant. Jo, la veritat és que entenc el cos físic, l'emocional, el mental, els entenc com un tot.
De quants cossos estem parlant?
A veure, jo per la meva forma de treballar parlo de quatre cossos. Del físic, de l'emocional, del mental i de l'espiritual.
I aleshores, quan comentava el fet de posar-hi consciència, del ser conscient, no? Però moltes vegades també parlem de l'inconscient. Igual els oients diuen, val, però què és realment l'inconscient?
Jo penso que l'inconscient representaria aquella ombra que tenim tots en la que hi posem, jo penso que hi dipositem, per una banda, això que hem comentat fa un moment, tot el que no ens permetem a nivell de sentiments, i, evidentment, doncs, tota una sèrie de càrregues i programes doncs, familiars que ens fan funcionar i viure les coses d'una manera determinada.
Podríem parlar d'una càrrega genètica, no?
Sí, és clar. De vegades sí que és veritat que a nivell mèdic doncs, tenim comprovat doncs, que hi ha certes malalties que tenen un condicionant genètic. També és veritat que jo també veig patrons de conducta i emocionals que es repeteixen a nivell familiar i que també acaben provocant la mateixa malaltia, així que tornaríem a estar igual. La genètica jo penso que no només tradueix una susceptibilitat en un teixit determinat en el que hi ha doncs, més tendència a fer patologia, sinó també tota una forma de funcionar i tota una forma de viure la vida que de vegades doncs, això es pot traduir en patir la mateixa malaltia que he patit la meva mare o que ha patit la meva tieta o la meva àvia, etcètera, etcètera, no?
A vegades això també ens ho pot comportar el fet de voler ser bo o voler agradar, no? Això també podíem parlar d'una càrrega, no? El voler estar bé amb tothom. Ens pot arribar a perdre el fet de tenir una actitud de ser massa bo
i tant,
davant la vida?
I tant. Aviam, hem de matisar, però és evident que, tal com ho expreses, jo entenc que moltes vegades, sense adonar-nos, fem un procés d'autosabotatge. És a dir, sense adonar-nos, nosaltres faríem una cosa i en fem una altra. Cada vegada que jo no faig el meu sentir, estic entrant, diguéssim, en un estat d'incoherència que t'he comentat abans, no? Llavors, l'actitud de ser bo, tal i com jo l'entenc, és una actitud en la que jo perdo. És a dir, per evitar un conflicte o per evitar un enfrontament o per evitar el que sigui, tot va en detriment meu. Aleshores, em pago un preu elevat. Jo desvincularia aquest concepte d'actitud de ser bo, per entendre'ns, a l'actitud de ser bondadós, de ser generós, que això és evident que són uns valors i que, evidentment, és preciós que la humanitat desenvolupi doncs, tots aquests valors. Però quan parlo de l'actitud de ser bo no m'estic referint a això.
És el de voler agradar, no?
Sí, i sobretot el de que, d'alguna manera, no sóc jo el punt de referència, sinó els altres són el punt de referència i jo m'estic adaptant a un entorn i en el fons, m'estic convertint en el meu propi desconegut.
En el meu propi desconegut i alhora podríem dir que també hi ha un petit puntet de víctima, no? O sigui, hi ha un punt de confort, de dir, bueno, no em vull enfrontar, em poso aquí perquè, clar, pobre de mi. De forma inconscient, probablement.
I tant. I a més, amb un altre afegit, Glòria, i és que de vegades, quan, per exemple, en aquestes persones que han assumit aquest paper d'actitud de seva durant molts anys. I, a més, tothom li reconeix que és tan bona aquesta persona, no? I ve la malaltia. Aleshores, sí que moltes vegades sorgeix aquest sentiment de víctima, perquè un pot arribar a pensar, amb lo bo que he sigut jo, és a dir, amb tot el que he aguantat, amb tot el que m'he callat, i a sobre em passa això, no? I és al revés,
eh?
Ho hauríem d'entendre del revés, no? En el fons, quan jo intento ser bo pels altres, no m'estic escoltant, no m'estic respectant, i moltes vegades això està lligat a un problema d'autovaloració, d'autoestima... Digue'm.
No, és el fet també de desviar-se una mica del seu camí de sentit de vida, no?
Sí. Jo ho veig així.
Sabent que la ràbia... Perquè, clar, parlem també llavors de la ràbia, no? Que és una emoció que moltes vegades ens pot fer una mala passada. Què creu que ens pot ajudar a gestionar-la?
A veure, la ràbia, jo la veritat és que he pogut observar que és un dels sentiments que ens han ensenyat a gestionar pitjor, perquè jo penso que la humanitat està aprenent encara. No és un sentiment ni bon ni dolent. Sí que és degut a una falta de comprensió d'alguna situació o, molt probablement, a una falta de control d'alguna situació. Val? Quan jo no puc controlar alguna cosa o no l'entenc per què està passant, puc entrar en estat de ràbia. Esclar, la ràbia, per mi, amb el temps i amb el treball personal, es transforma en comprensió. O sigui, quan jo arribo a comprendre, alçar la mirada i mirar els meus problemes d'una altra manera, m'enriqueixo, diguéssim, d'altres persones en el meu camí que em poden mostrar una altra manera d'entendre allò que m'està passant, per exemple, doncs la ràbia es transforma. El que sí que et puc garantir, si més no, no sé si et puc garantir, però ha sigut la meva experiència, és que la ràbia, si jo no la transformo, segueix estant-hi, encara que la calli. I aquella és una mica la situació que comentàvem, d'aquell sentiment que queda dintre i que no té via de sortida, no té un espai, no és reconegut i, per tant, no pot ser transformat.
I fa de sabotejador intern.
Això mateix. I està allà dintre i, d'alguna manera, algun dia pot donar algun problema, sí.
Aleshores, a vegades ens hauríem de formular aquella pregunta del i per què, no? Per què ve del victimisme?
Clar, a veure, quan nosaltres, quan fem un diagnòstic i d'alguna manera se't diu que tens una malaltia, és la primera pregunta que sorgeix, no? Per què? No? Jo sempre penso que és normal, que tot en una fase de xoc sempre hi ha processos, però que la fase del per què ha d'acabar evolucionant el per a què, és a dir, el per a què, en castellà.
Sí.
És a dir, el per què poder sí que tindria més a veure amb per què m'ha passat a mi, per què m'ha tocat.
Mil preguntes que un es fa, no?
Evidentment. I no sempre tindrem les respostes, però el que no ajuda és pensar que t'ha tocat. Jo el que penso és que si realment volem transformar la malaltia, hem d'assumir-ne la responsabilitat. Jo veig que és la via. És dolorós? Sí, ho és. No és fàcil. Jo no dic que sigui fàcil, però quan estic en estat de víctima, perdo el poder. I moltes vegades les persones simplement necessitem recuperar el poder de les nostres vides.
Allò que es diu que baixa la vibració, no? No permetem que ens baixi la vibració.
Sí, clar, formaria part una mica d'aquest procés, no? Evidentment, quan et diagnostiquen una malaltia, és normal que la vibració baixi perquè t'entra la por, la ràbia, la incertesa... Però després, amb el temps, si un fa un treball, torna a connectar-se amb la confiança en la vida, torna a connectar-se amb els senyals que ens dona la vida... Bueno, és una forma, doncs, de tornar-te en clar en tu mateix.
Hem d'anar a la finalitat, no?
Sí.
El per a què em passa.
Jo penso que el per a què empodera més. És un dir, bueno, amb això jo quins canvis em plantejo ara? Quina forma vull de viure a partir d'ara? Moltes vegades aconseguim que persones comencin a mirar què mengen, com pensen, com diuen les coses, com viuen i com volen viure. És com a vegades és com una parada tècnica, una malaltia, eh? És com una...
Si tu no pares, la vida et para, no?
Sí.
I ja té aquell punt, també, no?
Sí, sí,
i tant. No corris tant perquè la vida et pararà, no?
I tant.
Si em permet, doctora Monbiela, continuarem parlant amb vostè, continuarem parlant del judici, de com estimar-nos, com deixar de jutjar als altres i a nosaltres mateixos. No. Abans, però, donarem pas a la nostra secció que tenim, la secció amb la doctora Luján Comas, amb la que avui parlarem del ritme i la rutina.
L'espai de la doctora Luján Comas.
Estimats oients, com estan? Avui continuem amb la doctora Luján Comas amb ritme i rutina, no? Tots diem, sí, és que hem de portar una rutina, sí, però ha d'haver-hi un ritme, no? Quina diferència podem veure entre ritme i rutina, doctora Luján?
Moltíssima. La gent ho confon. I quan li dius, has d'agafar ritme a la teva vida, diu, quin horror, quin horror. No té res a veure. Mira, l'univers té un ritme. Si tu mires els planetes, tenen un ritme. La natura té un ritme. La primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern... tot les llavors tenen un ritme. Absolutament tot té un ritme. Què és el que fa el ritme? Dona equilibri. Si nosaltres volem fer un canvi, el primer que hem de fer és tenir un ritme. El ritme ens connecta amb el cor. El cor és el que està en present, perquè el cor no pot estar en futur. El cor no pot guardar una gota de sang en cada batec perquè després tu aniràs a córrer i necessita aportar més sang, perquè si no, als 5 minuts ja tens una insuficiència cardíaca. El cor s'ha d'omplir i s'ha de buidar en cada batec. Llavors, el ritme està igual tant al microsistema com al macrosistema. L'univers es mou a través del ritme. I fixeu-vos que el ritme és simplement posar la consciència.
Podríem dir que el ritme, doctora, és alegria, és il·lusió, és ganes de viure?
Sí, perquè tot això ho dona el cor. Però el ritme va més enllà. És consciència. Quan tu estàs en la rutina, no estàs en la consciència. Estàs fent les coses d'una manera automàtica.
Mecànica.
Mecànica, i estàs pensant el que faràs després, el que vas fer ahir, però no estàs posant tot el de la teva part perquè allò funcioni el millor possible, agraït o agraïda a la vida perquè tens l'oportunitat de fer això. Això és ritme. Llavors, el ritme dona moltes coses, entre elles la salut. Fixa't que quan un aparell del teu cos no té ritme, és una disrítmia, estàs malalt. El cor, el pulmó, la matriu, el digestiu, el cervell, tot té un ritme.
El que no entra en el ritme està en... Exacte. Probablement és un reflexe de, és un reflexe de l'emoció. No probablement, és un reflexe,
és un reflexe de l'emoció. Però a la nostra vida hem de posar ritme. A més, el ritme és salut. La rutina ens dona cansament. Tots els dies la mateixa cosa. Estem en un cercle. La rutina sembla que... el ritme sembla que estiguis en un cercle, però és una espiral. Has crescut. El ritme et dona frescura, et dona voluntat, i la voluntat et dona poder.
Però podríem dir, moltes vegades parlen els metges de la importància, els doctors, de que els nens necessiten les seves rutines. Com ho podríem...
Però és que està mal...
Està mal explicat.
No és la paraula, és un ritme, perquè el cervell necessita un ritme de son. El cervell necessita...
Sí, perquè probablement molts oients es escolten i diuen, sí, però és que m'han dit que el meu fill és molt important que porti unes certes rutines, no? Aleshores, canviem la paraula i posem que tingui un determinat ritme?
Sí, perquè en el ritme és la consciència. O sigui, hem de... nosaltres ser conscients d'aquell moment i de que el nen necessita allò. I que el nen sigui capaç de fer allò, pues els estudis o el que faci, amb el màxim de consciència que pugui, depenent de la seva edat. Per això estan els pares, no? Que són els que tenen més consciència. Però, fixa't que, a més, té una cosa més al ritme, que ens ajuda a superar els límits. Tu estàs en una olimpiada i s'han aconseguit tots els límits. El teu cos físic ha arribat al màxim. 4 anys més tard, a través del ritme, que vol dir voluntat, ritme i una finalitat...
Podem assolir i superar aquest...
I superar. Vas més enllà. Això mai ho farà una rutina.
Exacte.
Mai.
Important prendre consciència. És realment, també penso que hem de desaprendre per tornar a aprendre, no? Perquè tenim un vocabulari en la nostra ment que hem de reajustar. Estem en un canvi de consciència, estem en un canvi d'hàbits,
sí.
El món canvia i hem de sentir què és el que ens fa sentir millor i alliberar la nostra motxilla. No?
Sí, sí, per suposat. Mira, la inèrcia és entesa com a descans pels ignorants. I, en canvi, l'acció rítmica és entesa com a descans pels savis.
Doncs moltíssimes gràcies, doctora Luján. Acabem amb la seva frase i prendrem nota, farem els deures per aquesta setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Doctora Montbiela, que poc conscients no podem a vegades arribar a ser del nostre ritme i la nostra rutina, no? El nostre dia a dia i el que vivim i com ho vivim. Podríem dir que mirar cap enfora, parlar malament de l'altre, sense donar-nos en compte, també ens repercuteixi de manera negativa vers nosaltres mateixos?
Doncs jo no estic convençuda.
No?
Sí, no estic convençuda.
No estàs,
sí, disculpa, que no ho he dit bé. Mira, jo el que penso és que jutjar sempre, d'alguna manera, és molt determinista. Quan un jutja, jo entenc que no disposem de prous elements, digue-li consciència, digue-li el que vulguis, enteniment, com per poder tenir totes les variables i poder jutjar una situació o una persona. És evident que nosaltres podem tenir una opinió, però jo veig diferent, tenir una opinió de jutjar. Si jo detecto que tinc tendència a jutjar el meu entorn, és fàcil que jo també em jutgi a mi mateix. És fàcil que... Perquè de vegades identifiquem els judicis a fora, no? Ostres, mira, com penso cap a... No sé, és fàcil, avui en dia ens ho posen fàcil. Però si el món polític, que si el món, com va, que si els governants, que si... No? I un jutge és que no anem bé, etcètera, etcètera. Jo et diria que jutjar no és bo, ni per nosaltres ni pel món. El món no necessita pas judicis, el món necessita amor. I nosaltres, cap a nosaltres mateixos, també. Per tant, si amb una actitud d'humilitat simplement plantegem que no disposem de prou informació i prou consciència com per a jutjar l'altre, i més aviat, al revés, torno a mirar-me cap a mi i em responsabilitzo de com penso, de com actuo, de com faig, jo penso que anirem millor.
De fet, va també de la mà amb el fet de l'enveja, no? Que té com potser una doble vertent, no? Perjudica el que emet i el que la rep, no?
Sí, clar, l'enveja, tornem igual al mateix d'aquests sentiments. A veure, una enveja pot sorgir. Jo sempre convido a que la persona aprofiti el fet d'haver conegut algú altre com a font d'inspiració i dir, ostres, doncs mira, aquesta persona, mira que bé que ho fa, això, no? L'enveja és, també és autodestructiva.
Podríem canviar la paraula enveja per admiració, no?
Podríem canviar-la, jo penso que sí. De fet, jo penso que si tots ens coneguéssim bé, no estaríem envejant a l'altre, perquè ens admiraríem de nosaltres mateixos i del nostre recorregut.
La importància de canviar el nostre vocabulari, no?
I
per poder construir.
Doncs sí.
Davant la consciència de que el món emocional ens pot fer malaltir, no?, que té una traducció al físic, com estàvem comentant, què ens recomanaria davant l'experiència que vostè té a la consulta, no? Com podem cuidar el nostre món, món emocional?
Doncs, sobretot, cal vetllar per lo que és la coherència interna. I això com es fa? Doncs això es traduiria en fer el que sentim. Què vol dir fer el que sentim? Quan el cor i la ment estan connectats, i jo d'alguna manera he cultivat el silenci interior, sóc més capaç de sentir cap a on haig d'anar, què haig de fer. Si jo aprenc a crear aquest món, el meu món, a base del que jo sento que haig de fer o amb qui haig d'estar, tot això et va creant una coherència exterior i interior. I al revés, si jo, per exemple, vaig cada dia a treballar una feina que no m'agrada i que em fa sentir malament, estic al costat d'una persona que no m'acompanya, que no em complementa, etcètera, etcètera, tot això crea estats d'incoherència. I de fet, aquest és el petit equilibri entre la salut i la malaltia, moltes vegades.
Podríem dir que va realment de la mà majúscula de la coherència, no?
Doncs sí, i per ser coherent S'ha de ser valent, com deies abans, sí, de la valentia, sí.
També hi ha, inclús amb el tema de l'alimentació, no?
Sí. A veure, l'alimentació, sota el meu punt de vista, és important, però no és la clau. És a dir, jo he pogut conèixer molta gent que, d'alguna manera, han cuidat moltíssim l'alimentació, però les rigideses emocionals no són un benefici, en aquest sentit ni en cap altre. I, per tant, si tu a nivell emocional no fas un treball, per més que t'alimentis bé, entre cometes, doncs jo entenc que no és suficient. Perdona, alimentar-se no és igual que nodrir-se. Alimentar-se és un fet, és una acció, i nodrir-se és una actitud.
Bona, m'agrada el fet del nodrir-se,
Sí, perquè jo penso que ens hem de nodrir de la vida i també ens nodrim de les nostres emocions. Si jo, per exemple, doncs menjo molt bé, però en canvi només penso que allò és dolent i hem de fugir d'allò i començo a sancionar i entro en rigideses i sobretot en l'àmbit de l'alimentació, doncs hi ha forces dietes molt restrictives i allà entra una mica en paper el joc de l'autoexigència de la persona.
Que ja ens genera malestar només el fet de pensar que ens hem de menjar allò, que és tot plegat,
sí,
no?
Sí, que dius, bueno, serà molt saludable, però jo per mi és fonamental gaudir del menjar. És fonamental, que no vol dir que sigui a l'eix, però sí que és important.
El ser humà és passat, present i futur, no? El passat és l'històric, hi ha un bagatge, unes creences, que de vegades no sabem on situar-les, però sí que hi ha necessitat d'honrar-les. El nostre passat el volem honrar, però alhora no ens hi volem quedar allò agafats, no? Aquelles creences que ens poden arribar a ser limitants. Com podem gestionar el fet de poder honrar el passat, però alhora saber deixar anar creences que ens poden ser limitants en moments determinats?
A veure, això us respondria en dues parts. La primera, jo convido a que entenguem que totes les persones que van al darrere nostre a nivell ancestral, no són càrregues familiars, entenguem-ho així. Entenguem que tots formem part d'un tot i que tot aquell nostre llinatge familiar anterior a nosaltres ha tingut un sentit, ha tingut un lloc i són ànimes que, d'alguna manera, han fet una experiència. Per tant, ho hem de veure, a mi m'agrada més veure-ho com un motor que tenim a darrere, a l'esquena nostra, que ens impulsa a sortir a la vida, no com un condicionant. És evident que hem d'anar detectant allò que vulguem canviar nosaltres mateixos. Si tenim alguna creença o algun condicionant que creiem i som conscients que volem canviar, doncs endavant. Però si haguéssim d'anar ara al passat i anar a intentar posar ordre, entre cometes, jo entenc que no estaríem fent el que hem vingut a fer. El que hem vingut a fer és a viure la nostra vida, no?
A construir i a mirar endavant.
Això mateix, a construir i mirar endavant. I la segona part de la pregunta
era el fet aquest, no?, de com ens podien limitar, no?
Clar.
I com deixar-les anar, però alhora honrar-les.
Sí, doncs aniria per aquí.
Sí.
Bàsicament, no hem de limitar unes creences. En el nostre camí de consciència anirem detectant patrons que repetim o coses que volem canviar.
Important, la importància de posar-hi consciència.
Sí, sí.
El poder de la paraula, com estem dient, no? Quines paraules creu que no poden faltar en el nostre vocabulari, no? Del nostre sentit de vida, per poder construir?
A veure, jo et diria, no sé, doncs la paraula fluir, gaudir, riure, donar gràcies. Jo penso que és bon acompanyant de camí donar-se permís per ser feliç, siguin quines siguin les circumstàncies que estiguem visquent.
El donar-se permís, jo crec que és...
És fonamental. Ho he dit així i sembla que... Però és fonamental. De vegades, simplement és donar-nos permís, no quedar condicionats per les circumstàncies que estem visquent, no? I un altre, per exemple, que també és molt bonic, que penso que ajuda, és el fet d'obrir-se als regals de la vida. De vegades, simplement tenir aquesta actitud. Moltes vegades tenim la creença que tot és difícil, que tot és costós, que tot ho aconseguim a base d'esforç. I és evident que en alguns moments caldrà fer un esforç, ningú ho nega. Però, per una altra banda, penso que la vida també ens pot donar regals gratificants que no siguin sempre a preu d'esforç. No?
Ser conscient del poder de la ment i el poder de la paraula.
I sí. Tant.
Mm-hmm. Davant el... Si féssim un viatge intern per l'Helena, mm-hmm. què hi ha més enllà d'aquesta mirada dolça?
Doncs hi ha una persona que ha après moltes coses al llarg de la seva vida, encara que, bueno, tinc 38 anys, però han sigut anys intensos i els he aprofitat. Poder, on te vaig veure jo un punt d'inflexió més important, devia ser cap als 21 anys. Jo penso que ja vaig fer-me més conscient de moltes coses, de com havia estat funcionant durant molts anys. I la veritat és que estic en un punt ara doncs d'haver posat molt ordre ja a tot el que he viscut i entendre bastant tot el que he viscut i per què ho he viscut.
El per què. Mm. Un moment màgic de la seva vida que mai oblidarà.
Bueno, n'hi ha molts.
En podem triar un?
Doncs, per exemple, doncs ser mare és un regal meravellós.
Un país per visitar.
He viatjat poc. Suposo que en la meva futura fase, quan ja tingui els fills més grans, viatjaré més. No sé si hi ha algun país per viatjar. Jo penso que el viatge més maco és el viatge al món interior. I allà no te l'acabes.
Una lectura per vostè imprescindible.
Parla'm de tu, sisplau. Imprescindible no ho sé, perquè hi ha llibres molt bons que orienten moltíssim, que donen molta llum en el camí. Si més no, et diré un llibre que un dia em van recomanar precisament cap als 21 anys i que penso que em va anar molt bé, que és el de, que es diu El poder d'elegir i el principi de la responsabilitat, de l'Annie Marquier, era.
Annie Marquier?
Annie Marquier, sí.
Una pel·lícula.
Pel·lícules, per exemple, no en sé gaire, però algunes que m'han portat a veritable reflexió, Matrix.
Una melodia.
A mi la música m'agrada molt. És difícil triar una melodia, però si n'hi ha una que m'entendreix moltíssim és la versió del Louis Armstrong cantant A Beautiful World.
Mm-hmm. Una olor.
Una olor... M'encanten les flors, m'encanten.
Una persona de referent a la teva vida?
A veure, jo al llarg de la meva vida he tingut persones que m'han acompanyat molt bé, però ara, a dia d'avui, com a referent només em puc situar a mi mateixa i és molt difícil col·locar un referent, molt difícil, un sol referent.
Davant d'un moment de crisi interna, on has trobat l'equilibri?
Jo l'equilibri el trobo a la natura. Tant si estic en crisi com si no estic en crisi. Però si estic en crisi, especialment. La natura, per mi, és la que manté la memòria de la presència i del que és, el que és veritable. No?
Amb quines tres paraules et definiries?
És difícil aquesta, també. Aviam... Doncs em definiria comprensió, amor i claredat.
Què és el primer que fas quan neix el dia i el darrer que fas abans de tancar els ulls?
Quan neix el dia em reconnecto. És com un, va, torna aquí, vinga, va, aviam avui, què haig de fer, d'això... Quan haig d'anar a dormir, la veritat és que faig un procés de relaxació.
Quin creus que és el sentit de l'existència?
Per mi el sentit de l'existència és el de l'evolució. És l'ànima que evoluciona, que creix i que va entrant en el que és la dimensió de l'amor incondicional. I jo penso que és com un camí de retorn cap a casa. És com un retorn cap a la font o diguem-li com vulguem.
Un camí de retorn.
Sí, és un camí de... Jo ho veig així, és un camí de retorn.
Helena, estem ja al final del Viure des de l'Essència i m'agradaria molt preguntar-te i als oients, no?, què és per Helena Monbiela, què és per l'Helena viure des de l'Essència.
Viure des de l'Essència per mi és viure des de...
des de la manifestació més elevada d'un mateix, i actuar, pensar i sentir des d'allà.
Tornem a la coherència?
Tornem a la coherència, això mateix.
Moltíssimes gràcies, doctora Monbiela,
a tu,
per la seva generositat, pel seu compartir, per estar avui aquí amb nosaltres, per compartir eines per al benestar de tots nosaltres.
Un plaer, i gràcies a tu per poder-me fer veu de tot això.
Fins ben aviat. Estimats oients, créixer implica canviar, i el canvi ens porta a l'evolució. Com deia Heràclit, tot canvia. Fins i tot les coses més aparentment duraderes estan subjectes a la mutació contínua. Sempre gràcies, doctora Monbiela.
Igualment, moltes gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència.
Avui, amb el col·laborador del programa, el xerpa espiritual Daniel Gavarró, parlarem de les 21 creences que ens amarguen la vida, que ell ens explica setmana rere setmana, com superar-les per viure més feliços, no? És allò de que sóc el que tinc o sóc el que sóc. Aquell punt de la possessió.
L'espai de Daniel Gavarró, xerpa espiritual.
Daniel Gavarró, què tal? Com estàs?
Mira, cada vegada que vinc aquí estic encantat.
Nosaltres a tenir-te estem esperant a veure què ens explicarà avui el Daniel. Bueno, a mi m'ho has dit una mica abans de posar-nos en antena, eh? I dic, tinc moltes ganes perquè aquest punt de la possessió, no? De dir, el que has comprat és teu, no? Això és meu, això és meu, això és meu, no? Què és? Soc el que tinc o soc el que soc, en essència, no? Tenim una gran necessitat de posseir, no? No som amos de res.
No som amos de res. A veure, anem per parts. Puc comprar-me un cotxe. I legalment és meu. Que legalment sigui teu no vol dir que sigui teu. No. Perquè si et mores el deixes aquí. Si fos teu, te l'emportaries. És teu tot allò que tens sempre i que sempre tindràs i que mai no podràs perdre. Si ho pots perdre, t'ho poden prendre, o ho perds quan mors, no és teu, només ho fas servir. Ai, això dona una pau extraordinària. Dona una pau extraordinària no perquè ens hàgim d'enganyar, sinó simplement perquè això s'ajusta molt més a la realitat que a la fantasia de que això és meu. A la vida nosaltres administrem, fem servir coses.
I mira que simple. O sigui, és una reflexió que realment, si la desengranem, ens en podem compte que és molt simple, perquè naixem nusos i morim nusos. Aleshores, a vegades passa, estem tan absolutament distrets a la societat a la que vivim, no?, que ens passem la majoria part del temps omplint des de fora, no? Només que, com estem parlant aquí en el viure, com estem parlant amb tu, no?, d'alimentar l'ànima, el nostre estat canvia. Tastem una miqueta, sisplau.
Efectivament. I alimentar l'ànima significa, entre moltes altres coses, adonar-me que només estem de pas en aquest planeta.
Exacte.
I per la qual cosa no tinc res. Aquesta camisa que porto, podríem dir que és meva, perquè és una forma de parlar, però en el fons no és meva. Jo me'n recordo quan era petit, pues, que moltes vegades teníem uns cosins que ens passaven una roba, i primer la meva germana, perquè és més gran, llavors després dels cosins venia ma germana, i quan la meva germana li anava petita venia a mi.
Tocava a tu.
I no era meva, perquè després aquella roba passaria, l'estava fent servir jo. La casa on visc no és meva, és la casa on ara visc. Però abans va viure altra gent, i després viurà altra gent.
Uh-huh.
Tot el que diem meu és mentida.
Realment, dona, ara ho anaves verbalitzant, i si sentim aquestes paraules, ens poden arribar a donar molta pau.
Molta.
I alliberen molt.
Molta, perquè, i alliberen molt, perquè quan les coses deixen de funcionar, quan les coses es perden, quan les coses es trenquen, quan les coses es fan velles, quan les coses te les roben, quan les coses, pel que sigui, deixen d'estar a la teva vida, fixa-t'hi en el que sí tens a la teva vida i si has d'administrar ara. No el que tenies i no havies d'administrar, això et dona molta pau. També per adonar-nos que llavors qui sóc jo? Jo sóc aquest que administra. Jo sóc aquesta consciència que se n'adona. Jo sóc la consciència, no sóc els subjectes. Ho dic perquè això també a l'Evangeli surt allò de que hi ha la paràbola que hi ha del lladre que vindrà i... Clar que hi vindrà el lladre.
Però llavors què és l'únic que no et podrà prendre, el lladre? Construeix el teu castell sobre tot el que no podràs perdre. És a dir, construeix el teu castell sobre roca i no sobre sorra, que també diu l'Evangeli. Per tant, jo crec que una de les sorres més grans que tenim és creure que les coses són nostres. I a més hi ha una altra cosa molt important. Mira, quan jo crec que una cosa és meva, m'estic perdent tota la resta. Soc tan miserable que només tinc allò i em perdo tot l'univers. Quan jo me n'adono que administro, doncs jo si estic de viatge, entro en un hotel, sé que no és el meu hotel, sé que és l'hotel que avui faig servir, però quan surto, miro al cel i sé que avui també estic administrant aquesta mirada i que tot l'univers, entre cometes, està al meu servei per gaudir-lo, que no és meu. Però si no, em quedo a l'habitació de l'hotel dient estic en un hotel de 4 estrelles, i em perdo l'univers, és la bomba.
És la importància de projectar i d'obrir, per favor, de sentir, no? Aquest el poder de l'ara, no? El de gaudir del que ens envolta, el deixar anar. Sí. És aquella dita que també diuen, és tan pobre que només té diners, no?
Efectivament, és tan pobre que només té diners. Així que, per favor, enriquim-nos.
Enriquim-nos. Siguem administradors de la nostra vida, siguem administradors de la nostra ànima, perquè la vida és un viatge en el cos i en l'ànima ho deixem a l'aire, no?
I una última cosa. Tampoc el teu cos és teu. Ell es posa malalt quan li dona la gana. Administra els trossos de salut que tinguis mentre les tinguis. Però no pensis... Si et pica una abella, pues, administra la picor de l'abella també com puguis. Però tu no ets tampoc el teu cos, eh? No el tens. Només l'administra'l. Cuida'l igual que cuides el cotxe, sense obsessionar-te, eh?
Anava del cotxe, sí, l'exemple del cotxe.
Sí, el neteges una mica, el poses benzina, el poses de revisió, però tampoc cal que et dimatis molt,
bueno, és cuidar-lo perquè també és el nostre vehicle, no?
Exacte.
Com ens movem en el món en el que vivim, no?
Que et porti a llocs adequats, però l'important és qui porta el cotxe, no el cotxe.
L'ànima.
Exacte.
Daniel, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
Ens veiem.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Avui a la secció d'Eva Maria Xiqués parlem del color i la consciència. Parlarem del color vermell. Eva Maria Xiqués, benvinguda al Viure. Com estàs? Com ha anat la setmana?
Perfecte.
Sàpigues
plena de colors.
Plena de colors. La gent em para i em diu, escolta'm, perquè el color... molta gent em pregunta per el color vermell. I mira, casualment és el color del que parlarem avui.
I tant.
Un color ple de passió, d'energia, un color que a vegades ens vestim quan estem molt cansats. I a veure si em vesteixo de vermell i tiro una miqueta més, no? Però...
Probablement
tu tens molt a dir-nos que no sabem nosaltres.
Clar, nosaltres... Estem encarnats en aquest planeta Terra, i encarnat, la paraula ho diu, no? És vermell, vermell a tope. Són les ganes i la passió de viure. El que és molt curiós és d'on prové el vermell. Tots ho sabem, però no ho sabem. Ho sabem quan veiem cada dia la posta de sol, quan apareix el color blau del cel i el color groc del sol. Llavors apareixen aquells núvols vermells rere el sol, i això... És un misteri, perquè en llum, quan barregem llum blava i llum groga, apareix vermell. En canvi, en pigment, apareix verd. I aquest és el misteri de la llum. Ningú ha descobert el per què en llum és d'una manera
i en pigment
és d'una altra.
Aleshores, què hi té a dir, Eva Xiqués, amb això?
Que és màgic el tema de la llum i el color. Jo porto molts anys estudiant, investigant...
I
acompanyant persones amb les teràpies que fem, perquè arriba a ser realment molt potent, per això m'hi dedico. I cada dia al contemplar aquesta posta de sol em recorda, no?, aquest misteri de la vida i que tot és una trinitat, en realitat.
La Trinitat, podem entrar una miqueta més...
Clar, la Trinitat cristiana, per exemple. Però els budistes també tenen tres tendències... que són les tres tendències que ells anomenen les tendències del patiment, que són blava, groga i vermella. Perquè, per exemple, el blau és una tendència adquisitiva, jo vull, i pateixo perquè no tinc. El vermell és una tendència de ratxàs. Per exemple, l'estop és vermell, el semàfor és vermell. Quan jo no vull coses a la meva vida, estic en vermell. Estic apartant tot allò que jo no vull.
Amb alerta?
Amb alerta. Bueno, l'alerta seria més aviat groga, perquè és quan no sé si vull o no vull.
El perill?
Els dubtes. No el perill, els dubtes. El perill potser seria més vermell. Quan hi ha una bactèria, quan dic no, ho tinc clar, que hi ha perill. Però quan no tinc clar si és perill o no és perill, esdevé el groc, que són els dubtes, que és l'estómac, que és la duana del cos. Mm-hmm. Llavors, tornant al vermell, pues, és el color del no, però també és el color de la passió, de quan ens agrada algú, ens enamorem, ens posem vermells...
Exacte, és molt curiós, no? I és alhora preciós veure la gamma i de quina manera es pot manifestar i els còdics interns que hi ha, no?
Clar, també quan algú és pioner en alguna cosa i té ganes d'emprendre una ruta o una cosa nova, utilitza aquest vermell, aquesta força, aquesta passió per...
Aquest seria el consell que diries, com podem gestionar el color vermell a la nostra vida?
Home, el vermell també té una doble cara. Ah, perquè quan ens enfadem i diem no, ens posem com molt vermells, no? Uh-huh. I baixar aquest tsunami és una freqüència d'ona, o sigui, la ona és com un tsunami. I baixar aquesta ona només és possible a través de la llum i pacificant aquest vermell amb rosa. Llavors el rosa, que ja parlarem un altre dia, és el color de l'amor incondicional, llavors si li posem llum al vermell, el tornem rosa
i
calmem, i llavors és com... Si poguessis utilitzar aquest vermell, bé, molt ben regulat.
D'alguna manera també és abraçar els colors que ens envolten, no? I el color en el que sentim que estem en un moment determinat de la nostra vida, perquè no hi ha judici. Tots els colors ens aporten alguna cosa, tots els colors ens donen alguna informació per continuar avançant i caminant, no?
I tant. Viure des del judici és viure patint. Una cosa que ens ensenya a Laura Soma, precisament, és aprendre a no jutjar-se ni a jutjar ningú.
Al contrari, no? Si no és una manera de dir com podem acompanyar-nos,
clar.
Sí, i experimentar amb nosaltres mateixos. És que alhora...
Exacte. I ajudar a canviar-se un mateix o els altres abraçant aquestes ombres, abraçant aquests grisos.
Doncs abracem les ombres, abracem els grisos des de l'amor incondicional.
I tant. I des dels colors.
I des dels colors. Fins la propera setmana i moltíssimes gràcies, Eva.
A tu, Glòria, i a Ràdio Estel.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I no deixem de somiar, estimats oients, no? Com deia Pedro Calderón de la Barca, la vida és un sueño. I d'això parlarem amb el nostre col·laborador d'avui a la secció de Connecta't, amb Jordi Torres. Els grans somnis de cadascú, no oblidem de tenir el bolígraf i el paper preparat.
Connecta't amb Jordi Torres.
Jordi Torres, benvingut a casa teva, Ràdio Estel. Avui parlarem dels grans somnis de cadascú. Això a tots ens apassiona, perquè per somiar diuen que és gratuït, no?
Sí, sí, a més de veritat. El que passa que en aquesta vida res és gratuït.
Bueno, somiar, aleshores, sí. És materialitzar-ho, que és un altre tema, eh?
Exacte. El que passa que no som conscients de que tot el que somiem, tant per bo com per dolent, sempre ho materialitzem. El que passa que moltes vegades no som conscients.
Ai, 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 vigila lo que pides, que se te puede conceder.
Exacte.
Hem d'anar en compte amb el que pensem. Bueno, però vinga, va, comencem. Com podem materialitzar els nostres somnis?
Doncs mira, primer tindríem que agafar el paper i el nostre bolígraf per preguntar-nos per què, quins són primer els nostres grans somnis, i la segona pregunta que ens hauríem de fer és per què encara a dia d'avui no estem dins dels nostres grans somnis. Doncs la resposta és molt fàcil.
Partim d'aquestes dues primeres preguntes que hem de posar al full en blanc que tenim. Primer, quin és el nostre gran somni?
Correcte.
I la segona pregunta que hem de posar... Quina és, Jordi?
La segona pregunta és per què a dia d'avui no estem a dins dels nostres somnis.
I?
O sigui, materialitzant els nostres somnis.
Exacte. Com continuem? Hem de començar a escriure els somnis?
Doncs hem de ser conscients que per poder complir-los tenim que prendre decisions o sortir de la nostra zona de confort.
Allò tan difícil.
Correcte.
Perquè realment ens costa moltes vegades sortir de la zona on, on fa tants anys hem estat, no?
Exacte.
Perquè moltes vegades entra el judici, potser?
Sí. El que passa, jo penso que, com que sempre estem pensant més amb els altres que amb nosaltres mateixos, quan nosaltres somiem, si només penséssim en nosaltres, els somnis es materialitzarien molt més ràpid.
Estic d'acord, però aquí et faré un petit apunt, no? Uh-huh. També és una comoditat dir, jo com que sempre abans ajudo els altres que a mi mateix, clar, però és un patró que tenim inert en nosaltres. I clar, també és més còmode fer això que no pas sortir de la caixa de confort.
Clar.
I queixar-nos una miqueta i dir, clar, és com que jo em preocupo tant pels altres, ens pot passar això també?
Sí, clar, però dona't compte que sempre és més fàcil ajudar els altres que no ajudar-te a tu mateix.
Exacte, aquí li hem de posar consciència.
Exacte.
Aleshores, tenim el paper, comencem a escriure amb els grans somnis. Cadascú que assumi, que deixi anar la imaginació, que no passa res, que no hi ha judici, i probablement es quedaran bastant sorpresos, no?, del que anoten en el seu paper, en el seu full de ruta, podríem dir que és un full de ruta del Viure des de l'essència amb Connecta't.
Sí, pues sí, perquè es donaran compte de que a través del que van escrivint, del per què no, encara a dia d'avui, estan complint els seus somnis, simplement és perquè estem tan acostumats a viure des de la carència, a viure malament, a demanar el que no volem i no a demanar el que volem, que quan arriba el que volem, quan arriben els nostres somnis, ens entra la por.
Ah,
dubtem,
clar.
I llavors els somnis l'únic que fan és rebotar i tornar a marxar.
Clar, perquè no ens ho mereixem, no? Moltes vegades diem, no pot ser. No pot ser que les coses em vagin tan bé. Prepara't, perquè ara en vindrà una. Perquè, clar, no pot ser que tot flueixi.
Exacte.
Sí que pot fluir. I hem de posar una consciència. Mm-hmm. Hem d'obrir els braços i hem de continuar treballant perquè així sigui. Mm-hmm. I somiant.
Exacte.
I escrivint-ho. Somnis, què fem? El pengem a la nevera, el somni?
Sí, sempre és bo. Sempre és bo a la nevera o no ho tinguem present durant tot el dia.
I treballar una miqueta.
Exacte.
Creure que podem fer-ho.
Exacte. La certesa és vital.
Doncs continuar somiant, que els somnis es facin realitat i a veure si mica a mica els podem anar materialitzant. Per què no?
I tant que sí.
Moltes gràcies, Jordi Torres. Fins la propera setmana.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs sí, hem arribat al final del programa, però abans d'acomiadar-me de vosaltres, vull compartir unes paraules de l'amic i professional Enric Corbera del seu llibre El soñador del sueño. En ell deia que la comprensió sembla ser un estat mental que afavoreix els demés, però en realitat és un acte d'amor cap a tu mateix. Els demés et serveixen de mirall. Fins la propera setmana, estimats amics. Moltes gràcies a l'equip de Ràdio Estel. Moltes gràcies, Jordi Carretero.
Ràdio Estel.
Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Truca'ns al 93-409-2770 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93-409-2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri.
és Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.